Bona nit a tothom, Gabon Gustioi. Ja ho encès la foguera? Canvi d'etapa, solstici d'estiu, Sant Joan i endavant! Avui parlarem sobre la reivindicació de la flama del Canigó, que encén totes les fogueres d'arreu dels països catalans. L'Antonio centrarà el seu espai en l'art de conduir vehicles civilitzadament. La Núria ens recomanarà 50 coses que hem de conèixer abans de morir, llocs per visitar, cançons i receptes, tot plegat parit a Catalunya. L'Alba ens abocarà al Sant Joan tradicional com una nit ben intensa. Bruixes, fogueres, nens i casaments. I per tancar el programa escoltarem el conte de Bona Nit. Vinga, comencem? El de mica en mica s'omple la pica.
L'editorial, amb Francesc Agramunt.
Ja som a l'estiu, i amb quina xafogor hi hem arribat. Aquesta nit és la més curta de l'any, la nit del foc, la nit de la màgia, de la renovació, de cremar allò vell i fer lloc per allò nou. Aquest any hi ha hagut un increment de més del 3% de punts de venda d'articles de pirotècnia, i ja en són més de 1.300 a tot Catalunya. És la nit de les fogueres i del foc de Sant Joan. La flama del Canigó ha arribat a tot arreu entre el 22 i el 23 de juny. Sovint he sentit a dir que Sant Joan és el patró dels països catalans, i no es diu perquè sí. Fa molts segles que aquesta celebració, la vetlla, matinada i dia de Sant Joan, a base de fogueres arriba a totes les comarques dels països catalans. Des de més enllà dels Pirineus fins al sud del País Valencià i des de les terres de l'Aragó fins a les Illes Balears. Però d'on ve la flama del Canigó? Des de l'antiguitat i durant l'edat mitjana, els focs de Sant Joan continuen celebrant-se i els seus grans impulsors en van ser els gremis. Amb la incorporació de la Catalunya Nord a l'estat francès el 1659, els focs de Sant Joan agafen un sentit reivindicatiu d'identitat catalana. L'ocupació de la resta dels països catalans per les tropes de Felip V, el 1707 al País Valencià, el 1714 al Principat i el 1715 a les Illes Balears, comporta, juntament amb l'abolició de les institucions d'autogovern i la prohibició de l'ús públic de la llengua, la marginació total de les nostres tradicions i els nostres costums. El 1760, 8 homes representatius de les ciutats principals dels antics regnes, Catalunya, Aragó, Mallorca i València, presenten al rei Carles III al Memorial de Greuges. Una queixa on exposen col·lectivament que molts funcionaris destacats en els anomenats regnes violaven els costums més lloables. Reclamaven també el dret de tornar a establir els gremis i aprovar-ne les ordenances. I l'any següent, al Principat, el capità general Marquès de la Mina començà a autoritzar les festes populars i es van tornar a celebrar les falles o els focs de Sant Joan. Amb l'entrada al segle XIX s'inicia la recuperació, sobretot amb l'acció posterior de la Renaixença, i es produeix un retrobament entre camp i ciutat a la recerca patriòtica de les arrels del poble català. L'escriptor Jacint Verdaguer, en el cant primer del poema Canigó, ja recull la tradició de fer un aplec festiu en aquesta muntanya per Sant Joan. Del bosc de Canigó són los fallaires que dansen, fent coetejar pels aires ses 30 enceses falles com 30 serps de foc. En sardana fantàstica voltegen i demà en mà tirades espumegen, de bruixes i dimonis, com està fent un joc. Però amb el franquisme torna a reproduir-se un replegament amb tot el que identifica el poble català. I amb prou feines són permeses aquelles tradicions i costums que no portin problemes. Així doncs, la foguera de Sant Joan es converteix en l'ocasió anual de cremar trastos vells i fer una revetlla una miqueta més íntima. Però arribem a l'any 1955, quan Francesc Pujada, un vilatà d'Arles de Tec, al Vallespí, a la Catalunya Nord, impulsat per l'entusiasme per la muntanya del Canigó i inspirat pel poema del mossèn Cinto, que du el mateix nom, tingué la iniciativa d'encendre el foc de Sant Joan al cim d'aquesta muntanya i des d'allà repartir la seva flama per totes les contrades de la nostra terra. S'iniciava així la renovació d'aquesta mil·lenària tradició i, de nou, les fogueres prenien un sentit col·lectiu. Segons l'Òmnium Cultural, que és d'on traiem gran part d'aquesta informació, el nou costum va prendre força en poc temps. L'any 1966, el foc va creuar per primera vegada la frontera i va arribar a Vic. Malgrat la dictadura franquista, la tradició es va escampar pel Principat de Catalunya, en la clandestinitat, això sí, com a símbol de la pervivència de la cultura catalana. I a poc, les xarxes van estenent, i el foc que baixa del Canigó va arribar fins al País Valencià. El 22 de juny, com cada any, un grup d'excursionistes del Cercle de Joves de Perpinyà va buscar el foc que des de 1955 resta encès al Museu de la Casa Pairal de Perpinyà i el pugen fins al cim del Canigó, a quasi 2.800 metres d'alçada. Després de passar la nit vetllant la flama i a trenc d'alba inicien el descens perquè la flama arribi a tots els pobles i ciutats dels Països Catalans a temps d'encendre les fogueres de la nit de Sant Joan. La flama del Canigó és rebuda pel Parlament de Catalunya, els ajuntaments, els consells comarcals i les entitats culturals i esportives de tot el territori català. D'aquesta manera, aquesta flama del Canigó arriba arreu dels Països Catalans com a símbol d'esperança i de germanor. Uns quants quilòmetres cap a l'oest, al País Basc, tot i que llencen molts petards la nit de Cap d'Any, per Sant Joan no té la mateixa màgia que es viu als Països Catalans, però alguna coseta es fa. Al marge de que hi ha molts pobles que celebren la seva festa patronal per aquestes dates, aquesta nit hi haurà fogueres a cada barri de Bilbao. Així que anem a treure-hi el cap, a combatre l'enyorança i a preparar-nos per començar una nova etapa ben purificats.
El calaix de l'absurd, amb Antonio Rueda.
Molt bona nit a tothom. Bona nit, Cesc.
Bona nit. Ja ha començat l'estiu.
Sí, ja ha començat l'estiu. Tornem a estar juntets, que et deia la setmana passada que et trobava a faltar.
Sí, i llàstima. Mira, a veure, no sé, quan més calor fa, vens tu?
Sí, home, per arrimar-nos una mica.
Tan fresquet que estava.
Uau, la calor humana.
Sí. A veure, hem fet unes sessions de Skype, això ja ho hem anat dient,
sí.
I estava fresquet a casa, amb els refrigeris aquells que vas recomanar fa dues setmanes.
Sí, jo no me'ls he pres, per si de cas...
Home, són bons, són molt nutritius.
Molt nutritius, segur, això sí, això ningú ho dubta,
sí.
Però després de sabor no deixa molt que desitjar, suposo, no el sé.
És per ser diferent.
Sí, per ser diferent.
La bebida que te hace diferente.
Qui no sàpiga de què parlem, doncs pot escoltar el programa de fa 3 setmanes, 2.
Que ho busqui, que els escolti tots.
Que els escolti tots i algú serà.
Hòstia, tonteria.
Avui portava, ja que ve l'estiu, volia parlar de les cançons de l'estiu, però no ho faré.
Oh!
No ho faré, ho deixaré per la setmana...
Clar, des de Barbacoa, Jordi Dan...
Efectivament, fins la nova, que és la de Letizia Sabater.
Passant també pel Montatuber dels Pets.
Montatuber, sí, que me'n recordo...
Veus el Tai Riu?
Sí. Però ho deixarem per la setmana que ve, que és l'últim programa.
Sí, perfecte.
I ho deixarem perquè avui vull parlar, vull fer una... Com te'n recordes del dia que em van posar la multa per aparcar, que no era culpa meva?
Sí.
Doncs que vaig fer una crítica, avui tinc una altra crítica.
No, sí, tu deixa't anar.
Crítica a tots els conductors.
A tots?
Tots. Tots els que condueixen malament.
O sigui, sos uns malparits. Tot. Jo m'emprenyo molt, eh?
Sí, ho dic perquè avui venia a l'estudi amb el cotxe i hi havia un fer del passo i una dona amb un BMW més gran.
D'aquests 4x4?
Sí, sí, sí.
Que
sí.
Es pensen que estan per sobre el bé i el mal.
Sí,
sí.
Sí. I m'ha posat d'una mala
llet. Fa ràbia, eh?
Fa molta ràbia perquè hi ha hagut un moment que era com... O sigui, tenia jo preferència, però la tia, com que tinc més cotxe, passo jo.
Sí, sí, molta gent ho fa.
I li he pitat i la tia ha començat a pitar.
Home, aquell tanc allí...
Que... Clar, i és, la meva crítica és això, a la gent que es pensa que per tindre un cotxe més gran que l'altre, sí. O més bo, ja no més gran, més bo, perquè...
Tu t'ha vist amb l'Ibiza.
Sí, amb l'Ibiza.
Jo vaig amb l'Ibiza, és el mateix que el teu.
Amb tota la dignitat, sí. I orgullós, sí, sí.
I et diuen allí, pobre de merda. Sí. Dius, però el meu cotxe corre.
Exacte.
Un cotxe que corre.
I em fa molta ràbia, és la meva crítica... Els conductors de vehicles d'alta gamma, sí. Que es pensen que són superiors als demés.
Doncs sí, i van de xulos, però ells paguen 15 litres al 100, i tu en pagues 5.
Jo en pago 5, sí, sí.
Ah, foteu-vos.
Ah, ara aquí riu,
és allò que te'n vas a la gasolina i dius, mira, omplo 30 litres de merda i amb això faré la volta al món.
després hi ha molts comportaments que no suporto als cotxes, que se t'enganxin darrere,
oh, sí,
que es quedin a 20 centímetres, sí. Que dius, collons, em surt un gos o un gat ara i freno i què?
Sí.
Això em fa molta ràbia.
Molta. Em posa molt nerviós. Mm.
Després, la gent que no sap utilitzar les rotondes, tu coneixes algú que sàpiga utilitzar una rotonda?
Sí, ho conec. I jo ho sé fer servir. Clar, tu entres, a veure...
Tu entres per l'interior.
Si tu vols marxar a la dreta o recta, si vols anar a la dreta o recta, entres per fora. Sí. Vols marxar a l'esquerra o fer el canvi de sentit, és lo millor és que entris i vagis per dins. Però has d'anar en compte i posar l'intermitent perquè el que faràs és un canvi de carril.
Efectivament.
Però si tu vas per fora i fas el canvi de sentit per fora, legalment estàs cobert, perquè...
A això em vinc a referir.
Val, o sigui, amb aquesta normativa s'ha de ser civilitzat a la rotonda.
Això de... Si tu estàs pel carril... interior i has de sortir...
Has de posar l'intermitent perquè...
Primer t'has de canviar de carril...
Has de demanar permís.
Sí. Primer t'has de canviar de carril i quan ja estàs canviat de carril sortir, no es pot sortir de l'interior cap a la sortida
no,
directa.
No, anar creuant,
clar, no. I a vegades tu vas per fora i et piten i és collons.
No, i tu fas el correcte. Sí. Millor, el més correcte per curar-se amb salut és anar per fora.
Anar per fora.
Sí.
Jo, per exemple, quan vaig a casa, com m'he de donar gairebé tota sencera, no, però tota la volta vaig per dins, però primer canvio de carril i després surto.
Sí,
però hi ha cotxes que no saben.
No.
Hi ha a la rotonda de prop de casa meva, la, que és molt gran, saps com et dic, la de Romo, que va cap a Romo, al Gorta, etc.
Sí.
És una rotonda molt gran. Hi ha persones que l'agafen com si fos una recta.
Com, ah, ja, sí,
venen,
sí.
Com ja venen amb velocitat, l'agafen com si fos una recta.
Molta gent... Jo vaig parlar... Sempre ja vaig treure el carnet. Gent que ara deu tenir de 50 anys cap amunt, es va entrar al carnet en una època que no hi havia moltes rotondes, o potser cap. Hi havia els cruces, o sigui, les cruïlles mítiques, sí. Que eren molt perilloses. Va haver molts morts als anys 70 i 80 amb això. I recordo que mon pare m'ho va dir, diu, quan jo m'havia de treure el carnet... No hi havia tantes rotondes, o no n'hi havia de rotondes. I això no, ho han hagut d'aprendre de grans.
Clar.
Però aquest país va així, no els hi han fet cursos de formació a la gent que es va treure el carnet abans dels anys 80.
No.
Aquí està. El problema, clar, doncs... aquesta gent no ho sap, però també l'Estat podria... Ja que et fan anar a la revisió i te fan anar a molts llocs per passar a revista, doncs, escolti'm, té mitja horeta que li farem una classe sobre les rotondes?
Sí, o enviar una revista, o...
Clar.
Perquè sí que a vegades surt a la televisió, doncs, la DGT, no sé què...
Va, els anuncis de la tele...
Els anuncis, no... però això no li fa cas ningú.
No, i a més és això, que quan aquesta gent es va treure el carnet, a mare, ara hi ha potser 15 milions de vehicles més en circulació. Clar. Que quan ells van estudiar la teòrica.
Sí, hi ha algun comportament final... més que et molesti. A mi això de que t'enganxin darrere em fa molta ràbia.
A mi em fa molta ràbia, a més, perquè és això. Jo quan tenia 18 anys m'enganxava darrere i al final vaig rebre, tu. Vaig fotre per darrere amunt i em van fotre el judici.
Sí?
Sí, clar, un judici administratiu, però clar, al final és això i has de pagar, perquè...
Clar, i després l'assegurança et puja moltíssim.
Això em va passar per RUC. Bueno, feia tard a classe, havia d'entregar unes pràctiques... A veure, no era... Estava... No ho justifico pas, eh?
Sí.
Hi havia unes obres que no estaven senyalitzades i una retenció on no, realment no hi havia de ser, però culpa meva. Mai més m'ha tornat a passar.
Bueno, això és bo que...
No, n'he pres, però sí. Clar, hi ha gent que va, inclús per l'autopista, vas a 130 o 140 i hi ha gent per darrere que et fot ja...
Sí.
Tranquil.
Sí, o els que no es canvien de carril a la dreta.
Ah, sí, els que es foten a l'esquerra. I que tu vols fer, vols avançar i veus aquell paio que està
venint... O pel carril del mig durant 20 quilòmetres.
Sí, són pesats.
Sí, és a dir, si has d'anar lent, si veus que tothom t'adavanta, doncs canvia de carril, home.
Sí. I a sobre passes per allà o el pites perquè dius... Ei, és que potser no te n'has adonat. Sí. I va i te fot allí una
paimeta... Botifarra, et fa una botifarra.
Una botifarra. Home, clar, la botifarra allà com el Pogba.
Tu tens conducció colèrica? Jo tinc conducció colèrica una mica, eh?
Jo hi ha dies que m'emprenyo molt.
Jo tinc
el volant, eh?
Jo sóc una altra persona, dins i fora del cotxe.
Una vegada em va passar, això era aquí a Bilbao, amb una rotonda també sortint, hi havia un paio allà i em va tancar. Era a quarts de vuit del matí. Anava a treballar. Li vaig dir de tot. I giro, i era un amic d'un amic. I em va dir... Llavors me'l vaig trobar al cap d'uns dies... Me'l vaig trobar al cap d'uns dies al supermercat i em va dir... Hòstia, te vi con el cotxe... I no sabia si estaves cabreau o cantaves. I li vaig dir, sempre canto. Jo per les mañanas, per animar-me, me pongo música i canto.
I tu, sí, l'únic que era una música molt...
Tot,
era una música molt potent, no? I estava vocalitzant molt.
Li vaig dir, Sepultura. Hòstia,
però, sí. Ja és casualitat, eh?
Hòstia, tio, no vergonya.
A mi el que m'ha passat és anar amb el cotxe i bueno, com tu, no, renegar, me cago en la letra, no sé què, no sé qual, girant-me i una persona allí que dic, aquest ha sortit ara de la presó fa dos dies.
Un tio xungo, ui.
Un tio xungo, i jo, ah, sí, fent la sonrixilla aquesta forçada,
ei,
i jo,
ei, tio.
I jo, merda, sí, sí.
A Reus m'ha passat també, que li vaig fer molts llums amb un tio que, no, que amb un semàfor no arrencava, i pitant, amb llums, dic, tio, però és un semàfor d'aquells que duren un segon, i dic, hòstia, una altra vegada. I que després t'has d'esperar molt. I era el pare d'un amic meu.
El pare d'un amic teu.
Sí, això fa anys, eh? Però clar, després el vaig avançar, el vaig saludar dient... Oh,
sí, era per saludar.
Era per saludar. Dic, hòstia,
nen, que no em veies, home.
Que malament.
Home.
Que a més a Reus que es coneix tothom. Que dius aquí...
Bueno, és un poble gran.
Sí.
És un poble gran.
Tothom sap com se les gasta, tothom. Al final, doncs, bueno, ja... Però sí, clar, vaig fotre uns llums i tot, allò.
Sí, sí, sí. Home, que et pitin fa molta ràbia, eh?
Jo ja no pito, eh? Però abans pitava molt. Era pesat,
tampoc,
era un
no
pesat,
sé,
jo abans.
No sé que sigui necessari, com dius tu, que es posa un semàfor en verd i porta, ja no 5 segons, porta 10 segons.
Home, si has d'anar a treballar o el que sigui, tu, escolta'm, has d'arribar
sí,
aviat, eh?
L'altre dia saps què em va passar? Jo quan vaig a treballar agafo la, una carretera, bueno, perquè no conegui, hi ha una carretera que es diu l'Avançada aquí, cap als Dematins, hi ha sempre retenció, perquè va en una zona de polígons, etc.
Ah, Aderio.
Aderio.
Hòstia, sí. Doncs se'n foten tots a la dreta, allò bloquejat.
Efectivament,
sí,
a la dreta. Doncs sí, jo vaig... Estava amb el carril de la dreta, que és el que agafa la cua, i davant meu havia un iaio que estava, jo que sé, escrivint missatges al mòbil o mirant el mòbil tota l'estona. Llavors, la cua avançava i ell trigava moltíssim a avançar.
Oh.
Llavors, tots els cotxes es posaven davant seu.
Que es colaven.
Clar, i jo clar. No, i no avançava mai, jo, i em vaig posar d'un nerviós. Clar, no ja volia pitar, perquè com estava tot ple de cotxes, dic, ara pitarem un i es pensaran tots que...
Ja, tio, què passa?
Que estic pitant, ja. I no vaig pitar, però...
Llums, has de fer llums.
I vaig arribar tard a la feina.
Hòstia.
Sí.
I no vas baixar de... També pots baixar del cotxe si tens un anell. Pica salia el vidre amb l'anell, sempre intimida.
Al cap, li pico al cap. I el tio, no, jo el veia que estava com mirant cap a... No sé, cap a...
Ja, hi ha gent que de debò, què fa?
No sé, no sé si estava dormint, estava mirant el mòbil, estava
gent...
mirant cap a baix.
Mira, aquesta persona no sé si anava a treballar, eh? A veure, tampoc... Però jo ho he vist a programes de televisió, des del Callejeros hasta, fins al programa de l'Albert Om, aquell del convidat.
Sí.
Que hi havia, segons qui, que era una persona gran, i que... Jo encara condueixo, i agafaven el cotxe per fer un tomet cada punyetero dia. I jo vaig a les 8 i agafo el cotxe, veus, encara condueixo, i tal. I llavors dius, gent com tu, que no té cap pressa, i que surt a passejar el cotxe, com si estiguéssim als anys 60, que no hi havia ningú i passejaves el cotxe, i ara és que molestes perquè la gent va treballar. I aquesta gent, clar, que surten a passejar el cotxe, doncs són qui provoca aquests embussos, perquè ells no tenen cap pressa. Ells van... A que el cotxe, doncs això, no el tema de la bateria, etc, per mantenir-lo i perquè han conduït tota la vida.
Sí, sí.
Que la gent contamina, o sigui, que vagin bicis, escolti,
que
el metge li diu que...
Efectivament, per la seva salut i...
O hi ha gent, clar, els que van tan lents. Vés a peu?
Sí, arribaràs aviat.
Home?
Abans, arribaràs abans. Sí,
clar,
sí.
Per anar lent, vés a passejar a peu.
Sí, després...
Això,
farem, abans de marxar, farem una mica d'humor.
Sí, xerra, tranquil.
Sí, farem una mica de... Ara parlarem de coses bones del cotxe. Tu mai has fet la broma... És que aquesta m'encanta, la broma, de que tens un col·lega al costat o la nòvia
sí.
I està amb el braç tret per la finestra
sí.
I puja a la finestra.
Ah, sí.
Això em fa molta gràcia, ho faig sempre.
Sí, però s'enfada. Bueno, la meva parella s'emprenya. I jo no ho faig volent, eh? Hi ha molts dies que ho faig sense pensar.
A mi és que em fa molta gràcia. Quan m'ho fan a mi...
I diu, hòstia...
M'enfado un segon, allò que fas, et gires amb cara mala llet, però després se'm passa. És a dir, sí. Fa, no sé, m'ha fet sempre molta gràcia aquesta broma.
Amb un amic meu li faig... I ara m'has fet recordar una cosa que li vaig fer a un amic meu, que es va enfadar molt i amb raó, que és que jo estava tot recolzat a la finestra...
Sí.
I ell va fer-lo de pujar. I a veure, ja tornàvem de festa, i vaig deixar el meu pes mort damunt.
Hòstia.
I li vaig xafar...
I li va donar.
Sí. Es va cagar en mi, nen. Si m'escolta, ja ho sap. Sí, sí, i clar, després la broma li va sortir més de 100 euros, eh?
Clar, però la broma va ser d'ell.
Que li vaig dir, tio, ja t'ho pago. I diu, no, i li vaig pagar una festa.
Jo no tindré tanta força, no? Perquè, clar, quan a tu et foten l'ensurt...
Oi, vaig fer força, eh? Quan... Vaig dir, ah, sí, que...
quan et fan l'ensurt, per un milisegons et passa pel cap que et tallarà el braç per la meitat.
Sí.
Però això no té tanta força. Jo penso que no, que si deixes el braç no te'l tallarà.
No passa res.
No passa res, no?
No, arriba un top, eh?
Clar.
Et passiga. Però si tu fas força cap avall, pots més, eh?
Clar, home, perquè al final és un...
70-80 quilos.
Clar, és un motor que no és molt potent, allò per això.
Tu t'arropenges, t'ho dic jo, t'arropenges i tira avall, eh? I després no torna a pujar més.
No torna a pujar més, no? Llavors... Al taller.
Al taller, sí, sí.
I després l'altra broma que va... Això ho he fet poc. Sí. Ho he fet poc. A mi me l'han fet més d'un cop, també, quan treballava... A Tarragona treballava en una empresa, anava amb furgoneta cada dia... Sí. I el nostre encarregat sempre conduïa la furgoneta i li feia molta ràbia que dormíssim. I quan arribàvem amb un peatge...
Oh, que cabrons, sí, clar.
Ja te la saps, no?
No, 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 vinga, vinga.
Quan arribàvem amb un peatge, feia... Ah, no! Frenava i tots ens... ens aixecaven com si es anés a fotre un pinyo.
Hòstia.
Fotia un fre...
O sigui, frenaven sec.
Frenaven sec i deia... No, cuidao! I tu t'ho acaba allà tot.
Mal parit, no, això no ho havia sentit a dir, no. Ni ho he fet. Oi, no.
És molt bona.
Jo me l'he fotut dues vegades amb el cotxe.
Jo mai he tingut...
No feia ni broma, perquè impactar... Hòstia, nen, eh?
Algun cop, alguna frenada, però en surt greu, cap en surt. Sí, sí, però ho feia als peatges.
Sí, sí.
Tampoc frenava tant de cop, però...
És una brometa de treballadors, de col·legues de...
Molt bona. Sí, així ja arribàvem desperts a...
Home, sí, i tant. Nerviosos, amb el cor a...
El cor a 100.
A 100 o 200,
com,
potser
era
ja.
Era fer esport.
Sí, ara que tens bec aquí que portes un rellotge, una marca que no dir, però d'aquests que no tenen pulsòmetre i de tot.
Sí, perquè ara...
Això pitaria, eh, allí.
Sí, això pitaria. Ara soc runner, eh?
Ets un runner.
Sí, ara m'he posat en forma.
Doncs hem de quedar.
Sí, bueno, a més...
Avui aniré.
Vam deixar de fumar els dos...
15 dies jo abans que tu.
Sí, però fa uns mesos, sí. I la veritat que de moment ho superem, estem fent esport, recomanem a tothom que fumi que faci el mateix.
Sí, a veure, tindran rabiades i tota la història, però estarà més fort.
Estarà més fort, sí. Respirarà millor, això...
Sí, es nota molt. Jo ja feia esport abans i cada dia, quasi, però ho deixes i tires més, tires sí. Molt més, tu. Escolta.
Molt recomanable. I no res, fins aquí la secció d'avui... La setmana que ve ja l'últim programa, farem sí. Alguna especial amb cançons de l'estiu, com he dit.
Ah, sí, això.
I alguna mena de comiat especial, ja mirarem a veure què fem.
Vinga, tu mateix.
I no res, gràcies a tothom per escoltar-nos una altra setmana. Fins la setmana que ve.
I bon Sant Joan, bueno, ja ho anirem
bon
dient.
Bon Sant Joan.
Passeu-vos-ho bé.
Passeu-vos-ho molt bé, Gabon.
Vinga. La.
Les bones herbes, amb Susana Seguer i Batlle.
Susana Seguer i Batlle.
Bona nit,
Cesc. T'acords present.
Bona nit, què tal?
Bé, feia un mes que no ens veiem.
Sí, ara feia dies,
Però bé.
Sí, bé, no?
Et veig bé.
Sí, jo et veig molt bé.
Sí, la natura.
La natura, que hi ha el sol, no? Sí.
Molta muntanya, tu ja hi vius a la muntanya. I què, Susana, què ens portes avui?
No sé, tu no m'havies de fer una pregunta
sí.
Molt important.
Sí.
Ai,
a veure, l'altre dia amb l'Albà, a la seva secció, vam parlar de Sant Joan.
Sí.
Vam parlar de la revetlla. I l'Albà em va dir, la revetlla és una planta.
Epa!
Verbena en castellà. Vaig dir, què dius ara? Llavors, és una pregunta que li vull fer a la Susana.
Clar.
Què és la revetlla en català i la verbena en castellà?
La revetlla en català jo la conec com la revetlla de Sant Joan, que és la festa.
Sí, de tota la vida.
I, clar, la traducció literal seria verbena.
Jo quan era petit...
I verbena sí que és una planta, però que...
Que revetlla fos una... Sí, sí, tu segueix, que jo ho miro al DIEC, el Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans.
Doncs sí, sí. Mireu, perquè és que jo una planta que es digui tal qual revetlla no t'ho sabria...
Verbena,
Verbena sí, verbena sí, però revetlla...
A veure, verbena en castellà és una planta.
Exacte.
Hi ha molta gent, quan era jo petit, me'n recordo, que era un nen una mica repel·lent, la gent deia, la verbena de Sant Joan, i deia, revetlla en català, revetlla. Val, però d'aquí a que hi hagi... Veus, aquí
clar.
El dia que és la festa que es fa a la nit que precedeix certes diades.
Exacte.
Per exemple, la revetlla de Sant Pere, revetlla de Sant Joan...
Exacte.
D'acord.
Jo fins aquí...
Del juny la fals al puny...
I firmo.
Es fan al juny.
I tant.
Però que revetlla sigui una planta, aquesta gent no ho diu.
No.
No. Ah, es diu la flor de Sant Joan. Hi ha gent que ho diu així.
Però bueno... Per anar al gra i sí. Pericum perforatum. I així ho deixem enllestit.
D'acord.
Val?
D'acord.
I Pericum perforatum és la planta que parlarem aquesta nit. Que en català també és conegut en pericó o periquet, a part d'herbes de Sant Joan. Tenen virtut tot l'any. L'herba de Sant Joan...
Aquí posa Artemisia vulgaris.
Sí.
És la mateixa?
No, no, no. Per això, l'Hypericum perforatum és l'herba de Sant Joan. No confondre amb l'Artemisa.
Aquí diuen ocasionalmente llamada hierba de San Juan.
Veus?
Ja.
Però no, val, d'acord.
Per no crear confusió, sí, perquè si ho busques al Google, segur que te surt que hi ha gent que... No parlarem de l'Artemisa.
Ja t'entenc.
Parlarem de l'herba de Sant Joan, que tenen virtut tot l'any.
Sí, perfecte.
Vale?
D'acord.
T'ha agradat o no?
Sí, 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 cal matisar.
Te
sí,
veig
sí,
molt atent a les noves tecnologies i no me fas gaire cas
sí,
a mi.
Sí, és que estic mirant les plantes, mira... Sí,
vinga, prou.
Una
prou,
imatge val més que... Clar, perquè vostè em porta aquí text, però clar,
virtual.
Vull veure-les en foto.
Val, val.
Ara l'any que ve ho farem diapositives mentre estem fent el programa.
L'herba de Sant Joan és molt bonica, a més que creix als marges, no és allò que diguis, ostres, necessita uns cuidados i unes coses, no. No, és que inclús hi havia gent que la plantava als sostres de les masies...
Sí.
Com antillams.
Oh,
o sigui, no, sí, és que clar, mitològicament l'Albaeus podria parlar molt de l'herba de Sant Joan perquè era coneguda, té un alt simbolisme màgic, no? A l'edat mitjana, per exemple, s'utilitzava per expulsar el dimoni dels llocs i de la gent. O sigui, com es diu allò... Un dels rituals aquests que te treuen les...
Exorcisme.
Exorcisme, això.
O sigui, per expulsar, eh?
Per expulsar els dimonis i les males ànimes i... Bueno.
I això ve d'Artemis, de la deessa de la caça...
No,
i
no,
de...
Artemis és un altre, eh?
Aha.
Ah, vale. Vinc. Va, doncs, som-hi. En castellà, Hipérico, o hierba de San Juan.
Sí.
I a Euskara he trobat Ostoargal, Milasilo,
Milasilo,
Esquiquibelar,
herba, sí, Esquiquibelar.
Esquiquibelar o Biots, Biotschu.
Biotschu.
Biots.
O Bios. Què posa aquí? Bios. ZT.
ZTX.
Biostu.
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 Biostu. Biostu.
Biostu.
Què serà dialectal, això?
Ni idea,
no? Ni no ho sap ningú aquí.
Sí.
Aquí a cares
perquè
de desconcert.
També és conegut, com a Corazoncillo.
Ah, Biostu.
I clar,
Biostu.
Clar. Doncs deu estar relacionat. Aquest, potser sí que l'hauríem encertat igual biots totes les
xiqui,
altres que hem dit.
No confondre amb Bola de Drac, eh? Per tant, Biots Chiqui, que és el Satanàs Cor Petit, a Bola de Drac d'aquí, eh?
Dic, ah, perquè... sí, eh?
Sí.
Ostres.
Jo ho miro.
Què dius ara?
L'estudi Euskera i...
Ah, clar.
Dragó i Volà, Dardó Camaisu, surten a tots allí.
Te va molt bé, doncs,
o
no? O
són divertigar-hi, eh?
Ah, que bé.
Doncs, bueno, ho sàpiga... Ja ta filla ja ho mirarà, ja li posarem Bola de Drac.
Sí, quan li posem tele.
Sí.
Per què?
No, encara no.
Encara. No la tenim ni físicament, o sigui que... Vinga, doncs.
Som-hi.
A nivell intern, per aliviar la bronquitis i facilita molt la respiració als asmàtics. També facilita molt la circulació. El que passa és que, per parlar de l'efecte més potent que té l'herba de Sant Joan,
sí.
Quin yes. diries que és?
M'has dit circulació.
Circulació?
Sí.
No, eh? No l'endevinaràs.
És que, clar, puc dir barbaritats.
Va, digue'n una.
Mal de cap.
Prozac natural.
Ah.
És el antidepressiu natural...
Colló.
...més potent i a la vegada... que s'han fet més estudis i que està com reconegut oficialment de que sí, de que si fas els 15 dies de prendre-te l'herba de Sant Joan, hi ha una recuperació important.
Si tens ansietat, depressió, etc.
Depressions lleus, estem
lleus,
parlant...
Si parlant d'anar per casa.
Exacte,
sí.
No estem parlant de coses cròniques,
sí,
inclús si t'estàs medicant químicament per aquesta causa, diguéssim, per un problema greu de depressió greu,
de salut sí, mental en aquest cas.
Exacte, sempre és important parlar amb el teu metge de dir
Si
provo tot això o m'han parlat d'aquesta herba, sempre
s'ha de preguntar.
No anar per tu lliure i dir, ah, doncs mira, me foto unes gotes de...
Per allò, això de... seria una infusió.
Infusió, gotes, concentrats...
Per això m'ho puc prendre, si estic nerviós. O no, millor que no.
Home, nerviós. Sí, també, fes-te una tila.
Ah, millor una tila.
Val, perquè igual una infusió no faràs l'efecte... Saps? És de, bueno, de...
Dia rere dia.
Sí, exacte, de com un tractament...
Sí, crec que sí. Sí, sí,
com més seriós.
Sí, 5-6 dies mínim perquè el cos...
15
per
dies.
Per això, però a partir del 6è dia diuen que, almenys en temes de complexos vitamínics i aquestes coses també ho diuen. 4-5 dies i ja comença a fer efecte, tu notes que estàs més despert.
Sí. Ah, doncs... bueno, clar, que fas 15 dies i a partir del 6è ja comences a notar...
Ah, això, dintre dels 15 dies, exacte. A partir del 6è comences a notar alguna cosa. Això,
Val. Sí. Doncs aquest seria com el més reconegut d'això, de que s'està... comercialitzant moltíssim, perquè bueno, també sabem que les depressions és una de les malalties més... com ho diríem? Més què?
Comunes més, o esteses?
Sí, malauradament més esteses i que hi ha cada vegada més malalts, més persones malaltes...
I des de fa 7 o 8 anys encara més.
En aquest sentit, no? De que és, no sé si... vaig llegir un estudi fa poc, el que passa és que era en el diari, tampoc no ho he contrastat, però que la primera malaltia a nivell de comercialització de medicaments era el càncer i la segona era la depressió.
Sí, a Occident sobretot s'ha estès moltíssim.
Exacte.
Amb la crisi econòmica,
sí.
I els nivells de frustració, meritocràcia, etc. Doncs sí, realment...
Doncs...
És una malaltia mental, la més estesa, i dintre de totes les patologies, la segona, com dius.
Exacte, a nivell europeu. I, bueno, això, no?, la sorpresa de conèixer l'herba de Sant Joan de tota la vida i voler-ne parlar avui, perquè aquesta setmana celebrem Sant Joan.
Sant Joan, avui mateix.
Avui mateix, exacte.
Hi ha fogueres,
doncs,
eh?
Clar, jo sempre l'havia utilitzat molt com l'oli de cop.
Sí.
Anar-la a recollir la nit de Sant Joan, per això es diu l'herba de Sant Joan.
Val, recollir la nit
perquè,
de Sant Joan.
Perquè a les seves fulles, si la mires a contrallum, té com uns piquets, que és on t'hi guarda l'oli essencial, i d'aquest oli se'n fa l'oli de cop.
Val.
Vale? I l'oli de cop és, bueno, hauria de ser...
Sí.
Com l'aigua oxigenada natural de tenir-la a casa.
O sigui, és un ungüent.
Un ungüent que va superbé. Com molt bé diu el nom, és un oli pels cops. Per petits, els morats, o feridetes,
sang traït,
o sang traïts, o coses així. El tens a casa, un potet, i sempre el tens allà. Normalment, si el guardem amb ampolletes petites i fosques, que no hi entri la llum, en llocs secs i...
Val, una ampolla de color àmbar, de la cervesa, no?
Exacte, una cosa així que qualsevol herbolisteria o farmàcia ho demanes i en tenen, te pot durar fins a un any.
Val.
Saps? Amb la... Que no...
si tu has fet alguna vegada?
Si te'l fas tu, sí.
Ah, mira, bé.
I que això, que si te'l fas tu o així, que difícilment se't fa malbé allò que diguis, ostres, com l'aigua de roses, no? Que si no te la fas tu a casa i no te la poses, que en vam parlar a l'abril.
A l'abril per Sant Jordi.
Doncs si no te la poses o no l'utilitzes o no la regales, es posa malament la casolana, no? En canvi...
Una pregunta tècnica.
Ai, ai, que no en sabré.
No, o sigui, com ho has molt, això?
Com es mou? No.
Com fas l'oli, tu, d'això?
Uf, és amb decoccions i coses supercomplexes, això. Jo n'he fet, però no a casa, jo n'he fet amb tallers de...
Tallers de... T'imaginava allí anar picant...
No. Bruixes i...
No, mira, el menjador de casa mentre mires a...
No.
Si fessis allí oli.
Bruixes i mestresses que... I persones... I senyores sàvies que n'han fet i jo hi he estat, però no.
Val, d'acord.
Què fa més? l'herba de Sant Joan. A nivell intern, que encara estàvem amb la cremor d'estómac, per gastritis, per úlceres, per hemorroides, sobretot això, pel seu efecte antiinflamatori a nivell intern.
Val, és com un ibuprofeno,
exacte,
però natural.
A part d'antidepressiu, depèn
cremor
de com...
d'estómac, vas de calçotada.
Doncs, clar, ostres,
a les 8, a les 7 o a les 8 del vespre, allò sí, que dius,
o un xupito d'herbes o una mica de un xupito d'herbes de Sant Joan.
Si no vols el xupito d'herbes perquè l'endemà hagis de treballar o etc. L'herbeta aquesta i au.
A nivell extern,
sí,
això, el que hem parlat, l'oli és molt eficaç per això, per cicatritzar llagues també, persones grans que no es mouen gaire, saps, i que se'ls hi se'ls hi fa mal bé la pell, se'ls
sí,
hi queden així com
sí,
durícies i
sí, sí,
llagues,
sí, sí,
doncs va molt llagues, bé per regenerar els teixits. En cosmètica s'utilitza molt. Què més? Això que dèiem, l'oli de cop, per medicina esportiva també, perquè per traumatismes o coses així de, saps, de d'esforços físics
sí,
o així,
val,
va molt bé.
Sí, tema tendons també.
Ostres, això ja no ho sé.
Bueno, però cops, contusions.
Cops,
Déu,
contusions,
sí. Vas a arts marcials, jugues clar, a futbol, vas en bicicleta...
Jo li,
cop...
li diria l'ungüento aquell de tigre, però com casolà.
Sí.
Saps? Una
o
mica
un
aquest
reflex,
nivell
també.
No te cremarà, no te cremarà sí, tant com l'oli aquest,
sí,
l'ungüento de serpiente o no sé què.
Això del tigre però... ho vaig provar una vegada.
Sí.
Va bé.
Va, molt bé.
Perquè vaig practicar arts marcials, on estudiava a Barcelona.
Epa.
I sí, allí un parell de patades que van patar bé. I sí que amb això... A veure, no, fa miracles, però potser en lloc d'estar 5 dies coix, potser n'estàs 3.
Ja.
Bé.
Sí.
Bé, un alleujament.
Clar.
És una contusió que tens.
Home, és que estem sí, acostumats sí, a... M'aprenc la pastilla i ja se'm passarà tot.
No.
I a vegades...
És un procés.
És un procés.
És una feina.
S'ha de...
Sí, sí, sí. Tu has de prendre com una ocupació. I dir, ara, aquests 3 dies de la meva vida els dedicaré a recuperar-me.
Exacte.
Sí, i s'ha de ser així.
No, però és que no hi estem acostumats, eh? No,
no
ho fem.
El meu cos s'anirà recuperant.
Sí. Clar, donar-li la possibilitat, no?
Sí.
També hi ha la dita aquesta tan divertida, no? Qui té oli de pericó, no li cal ni metge ni doctor.
Oh, que bona!
I clar, doncs és això, tenir una ampolleta, un altre dia podríem fer, no?
Sí,
una recepta
sí,
de... Perquè en
quan
tinc
vulguis,
aquí...
i tant.
Res, és que és posar macerà 2 o 3 grapats de les flors...
Sí.
Dins d'una ampolla amb oli d'oliva. I el deixem 40 dies a sol i serena i ja està, es cola, es distribueixen els potets aquests petits i ja està. Jo normalment a l'ampolla d'oli d'oliva, allà on hi posem les flors, si el deixo sol i serena i poso un drap de fil, de cotó, a sobre perquè pugui respirar.
Sí, que respiri, sobretot, sí.
Però que no hi caiguin, pues, jo que sé, mosquits o mosques o bitxitos.
Sí, mosques
o...
d'aquestes del vi, que són molt pesades,
sí,
que sempre que deixes alguna cosa a la cuina...
A sol i serena, sí, normalment, i a més aquesta època.
Sí, 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 te posen, eh? Ben fet, sí, això és ideal.
Què més? Ja està, dir-te només que a nivell intern jo el que he fet és alguna infusió a vegades per anar a dormir, però saps?
És el que t'he preguntat, sí.
Però no perquè digui, ai, estic nerviosa o perquè... No, sinó senzillament per prendre't una infusió diferent que un altre
sí,
dia.
Sí, calentet, sí.
I clar, i que també la faig servir molt si faig ratafia.
Ah, tu fas ratafia.
Home,
del nord, tu.
Algunes floretes, algunes coses s'han de posar a la
perfecte,
ratafia. I unes quantes flors d'hipèric, doncs sempre va bé.
Això de la... Però porta ratafia algun dia.
Algun dia,
sí,
de casolana. Ostres, és que està tota Catalunya. L'he deixada tot allà, jo.
Bueno,
i ara aquí...
Bueno, sense pressa, ja ho portaràs.
Sí, hi ha algun
home,
dia...
Home, ara l'estiu, potser l'hivern millor.
Sí.
Home, també...
Bueno ara... amb un gel?
Sí.
Poca broma, amb un glaçonet.
Clar, de la meva zona no és típic, però se'n veu, de ratafia.
Ah, sí?
Ara el que està de moda és el licor d'arròs, del Delta.
Ah.
Ho està patant tot.
Carai.
Ara ho surt tothom. Bueno... I, bueno, clar, això va néixer al Delta, però ha arribat a Reus amb no res, i la gent, doncs, se'l veu després de dinar i després de sopar.
I, que bé!
Però sí que amics meus després s'han llançat també a la ratafia, perquè diuen que és el Jägermeister català.
El Jägermeister? Què és això?
Això és un licor alemany.
Ah!
Que té també un gust bastant amarg. I que et proporciona una castanya monumental, eh? O sigui, si se'n prens 3 o 4, ja...
Alegria.
Oblida-te'n l'endemà de recordar tota la nit. O sigui, l'endemà no et lamentis de que, ai, no recordo res. No, no. Te fots això...
I ja estàs.
Bueno, no és cap secret, perquè veig a la joventut i tothom... Bueno, i joves i grans també ho fan, eh?
Ah, sí, eh?
Jo ja fa temps que no em prenc, però és que, clar, te'n foties un o dos mentre te fes un cubat o una cervesa. Hòstia, al cap d'una hora anaves allà,
clar,
molt bufat, eh? Deies, hòstia, i a més te n'adonaves, no puc anar així. I efectivament, si, vols, sí, si la vols fer grossa, doncs ja ho sabeu. Ratafia també, fa l'efecte.
Ratafia d'Hipèric. I només dir-vos abans d'acabar de que també té contraindicacions.
Val, això digueu.
Sí. L'Hipèric, val? Uh-huh. O sigui que abans de prendre'l, llegir bé, si anem a l'herbolisteria, aconsellar-nos i així, no sé, ja augmenta la fotosensibilitat, per tant, evitar el sol, no sé, hòstia, hi ha medicaments incompatibles, i res, i si el macerem a casa, doncs anar en compte, perquè, clar... les flors són grogues, quan te'l poses a les mans per manipular-lo te tenyeix les mans de vermell, surt com un suc vermell, mm-hmm, i al final te queden les mans com d'un color blau, vull dir que...
Compte, sí, a veure, va.
No és una herba tan senzilla o, saps? S'ha d'anar en compte, amb l'herba de Sant Joan.
D'acord.
I res més, fins aquí la secció d'avui.
Doncs perfecte.
Salut.
Moltes gràcies,
Susana. I bones herbes.
Vinga, bon Sant Joan.
La pàgina següent, amb Núria Mampel.
Bona nit a tots i totes. Com estem? Com va, Cesc, això? Ja ens estem apropant a l'estiu. La veritat és que comença a fer més bon temps i ja, doncs, tenim ganes d'estar al carrer i tot. Doncs avui us proposo 501 coses que hem de fer, saber i escoltar abans de morir. Vull dir que ja podem començar. Avui us porto 3 llibres, 501 llocs que has de conèixer abans de morir, de Cesc Barba i Sergi Ramis, de l'editorial Ara Llibres. Les 501 propostes que trobareu en aquest llibre són el resultat de la tria de 2 dels millors especialistes en natura i patrimoni cultural de casa nostra, on es pot veure la sortida del sol més espectacular, quan és la Diada Castellera Santa Úrsula, quin és el jaciment arqueològic més antic de Catalunya, una cala verge a Eivissa, una talla romànica, un retaule barroc, una degustació d'anxoves, una processó de Divendres Sant, un festival de jazz... Teniu les respostes? Tot això i molt més amb la informació imprescindible, índex detallats i consells pràctics. El segon llibre que us porto és 501 receptes catalanes que has de conèixer abans de morir, de la Mònica García Massaguer, de l'editorial Ara Llibres. 501 receptes catalanes tradicionals per llepar-se els dits, arròs amb samfaina i botifarra negra, cuetes de rap amb nyores, trinxata de Cerdanya, fricandó amb moixernons, xai al forn, escudella de l'hostal, platillo de l'Empordà i bunyols de vent, carquinyolis, coca de Sant Joan, mel i mató, figues calentes, peres al vi, flam de castanyes... No us ha entrat gana? Aquí trobareu les receptes necessàries per saber-ho tot sobre la nostra cuina. I per acabar us porto 501 cançons catalanes que has d'escoltar abans de morir, de Jordi Bianciotto, de l'editorial Ara Llibres. Noia de porcelana, Boomerang, Lo tío Pep, Papa, jo vull ser torero, El cant dels ocells, Jennifer, Vaig per tu, Qualsevol nit pot sortir el sol, Bon dia, L'Empordà, Des de la Trinca i Serrat, passant per l'Exam Busto i Sopa de Cabra, fins a Mishima i Manel. Cançons de tots els temps i de tots els gèneres que parlen de nosaltres, de la nostra llengua, de la nostra música i del nostre país, i que ens aboquen milers de records amb cada estrofa i cada tornada. 501 cançons catalanes, 501 petits homenatges. per saber-ho tot de les nostres cançons més emblemàtiques i dels nostres músics de capçalera, per conèixer com es van gestar les melodies i les lletres que han marcat les nostres vides, per descobrir les noves veus que destaquen el panorama català, per recórrer de la mà de la música la història del nostre paisatge emocional. Les cançons d'ahir i d'avui, magníficament seleccionades i comentades amb tot luxe de detalls, i anècdotes sorprenents pel periodista musical de referència, Jordi Bianchotto, i acompanyades de declaracions inèdites dels mateixos artistes, què, com, quan i per què. Un regal il·lustrat per a l'oïda, per recordar, descobrir i tornar a emocionar-nos amb la nostra música. Que vagi molt bé, família. Fins la setmana que ve. Adeu!
L'embruix de les tradicions, amb Albai Morell.
Bona nit, Albai Morell.
Bona nit, Cesc.
Que avui ja no ho fem per telèfon, ja ho vas dir la setmana passada.
Avui ja he pogut arribar.
Bé, Sestao, Bilbao. Però bé, estàs de feina fins dalt.
Doncs, sí, passant per la UPV, amb les pràctiques de pa, amb l'examen de perfil, amb
vinga,
les
vinga.
Nebodes...
Tot, el juny es complica tot. A fals del puny. Has d'anar segant, eh?
Sí, sí. Però bé, ja ve Sant Joan.
Ja, sí, ja hi som, ja,
ja
hi som.
Ja hi som a Sant Joan. Doncs començarem per la coca, que és de qui tothom en té més ganes, ja.
Sí, aviso, ja ho direm també, però bueno, ho hem anat dient. Que hi ha fogueres a tot el que és Bilbao, a cada barri. A Sestao m'has dit que també, sí. Ho vas dir la setmana passada, que hi havia un correfoc i foguera, també.
Sí.
Doncs, qui estigui per aquí...
El que no recordo l'hora, però la pengem al Facebook abans de emetre el programa, de fet, l'hauríem de penjar.
Vale, sí, ja està penjat. Bé, que... A veure, com ho afrontem això avui?
Doncs la coca, deien que s'havia de menjar fora de casa, perquè fer-ho sota la teulada portava mala sort.
Ostres!
I tota la vida l'hem menjat sota de casa, però sí, s'ha de menjar al carrer, conjuntament amb la resta de la gent, per fer festa... De fet, en alguns llocs s'ajuntaven els veïns per fer-les en comú. Coques llarguíssimes,
sí.
Les has vist algun cop per la tele?
Sí,
les
i
les
tant.
Coques de 12 metres, que no sé ni com les couen, però sí, sí.
Doncs aquesta és molt bona. S'ha de menjar fora de casa, eh? Sí. Va, que hi sou a temps.
Pel que fa a la foguera... Es sol fer amb mobles vells, però amb una cadira dalt de tot.
O
amb
això ho he vist, lo de la cadira dalt de tot. Per què?
Perquè s'hi asseguin les bruixes.
I es cremin.
I es cremin. Ostres. Això és de l'època en què ja hi havia la cristianització i, per tant, les bruixes eren un element negatiu. I com que les bruixes volaven, era el lloc perquè s'asseguessin, elles o el diable.
Caram.
També s'hi sol posar un ninot en representació d'aquestes bruixes o diables.
Caram.
S'ha de saltar un mínim de 3 cops.
3 cops, eh?
Sí.
Per tenir un bon any.
Cap endavant, perquè cap enrere es fa per Sant Pere.
Cap enrere?
Sí.
O sigui, d'esquena.
D'esquena.
Saltar, això és més difícil, eh? Això feu al principi, eh? No feu massa tard, a veure si haurem d'anar a l'hospital.
Els focs de Sant Joan se salten per davant, els focs de Sant Pere se salten pel darrere.
Molt bé, apunteu-vos-ho. Perfecte. Val, ho tindrem en compte.
Però compte amb la quantitat de cops que salteu la foguera,
sí.
Perquè si en salteu 7, vol dir que us casareu abans d'un any.
Mira, qui vulgui, doncs que ho comenci a fer, però qui no desitgi casar, doncs sí, que no en salti 7.
Però si us voleu casar en aquell moment, de fet, la forma tradicional de casar-se a les nostres contrades és precisament saltar la foguera amb les mans agafades a la parella.
Ah, tu i la parella, els dos alhora saltant.
Sí.
7 vegades.
La quantitat ja no la sé, però sí, és saltar conjuntament amb la parella.
Bé, a veure, que assagin una mica a casa o al carrer, saps? Per no fer el ridícul o no fer-se mal, que és pitjor. Però bé, no ho sabia, tot això.
També si algun malalt salta a la foguera, es considera que aquell any no morirà.
Hòstia, que has de fer saltar el malalt?
Sí, sí.
Tindrà força per saltar? O
a la basca.
L'has de llançar, potser.
No, ha de saltar ell.
Ha de saltar ell.
Si ho aconsegueix, vol dir que aquell any no morirà.
Ai, pobre home, pobra dona. Vinga, doncs sí, que salti.
I també qui camina descalç damunt les brases o sobre les cendres calentes, homes i dones, infants i bestiar,
s'enforteix i prevé de malures.
Descalç, eh? Sobre les brases.
Sobre les brases o sobre les cendres calentes.
Bé. Uh-huh.
I parlant, ja que parlàvem de parelles, la setmana passada comentàvem que el motiu pel qual se li diu revetlla,
uh-huh,
que no és com vaig dir que podria ser...
De la planta.
És de la planta, això sí.
Uh-huh.
Però el...
el català és verbena en ve alta, eh, la planta?
De fet, depèn del lloc. O sigui, s'utilitza...
Ah, sí, és dialectal.
Sí.
Val, val.
Però sí que hi ha llocs que se li diu revetlla i el més extès sí que és verbena.
Sí, 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 sí. Val.
Aquesta planta, els enamorats anaven a recollir-la, ja que hi havia la creença que si es recollia la nit de Sant Joan portava amor i felicitat a qui l'acollia.
Mhm.
I és per això i no perquè fos en camps de revetlla, que també podria ser, però en aquest cas és aquest el motiu. I tornant al tema dels casaments, o sigui, ja després d'haver recollit l'herba o abans de tenir parella,
sí,
les noies que volien casar-se aquella nit havien de tirar 3 faves sota el llit.
Hòstia.
Una sencera amb tota la pell, l'altra mig pelada i l'última tota pelada. L'endemà, sense mirar, en aixecar-se i a palpentes, agafaven una de les 3 faves. Si agafaven la fava pelada, el futur marit seria pobre.
Mm.
Si era la mig pelada, el marit seria de classe mitjana. I si l'agafava amb tota la pela, el marit seria molt ric.
Caram, quina superstició, eh? Sí.
I si tenien més d'un pretendent i volien saber quin seria el futur marit, abans d'anar a dormir, posaven sota la finestra uns papers amb els noms dels pretendents. I sobre cada paper una carxofa. L'endemà en aixecar-se es mirava la carxofa més oberta i el paper que es trobava sota d'ella és el que contenia el nom del futur marit.
Oh!
També la nit de Sant Joan és la millor nit per anar a caçar gambosins.
Què són?
Són uns éssers mitològics.
Sí, sí, sí.
Sobretot són un engany a criatures. Anem a caçar gambosins.
Uh-huh.
I els expliques que són no sé com, i no sé, que depenent del poble, sí, són d'una forma o d'una altra.
I els nens allí, vinc a buscar, que
buscar
no t'ho mai. Doncs
no. A la nit a les fosques se n'anaven 2 persones al costat d'una font o un rec d'aigua,
sí,
un quedant-se al costat de l'aigua amb un sac obert, tocant una campaneta per cridar les bestioles i poder-les atrapar. L'altre se n'anava a buscar-les. Al cap d'una estona se'n tornava sense fer soroll i empantava l'altre company tirant-lo dins de l'aigua, tot rient i dient, gambosín, gambosín.
Val, no s'han de confondre amb les cuques de llum.
No.
Perquè no existeix el gambosín.
No.
Val.
Bé, potser sí, però...
Físicament no s'ha trobat.
No.
Val.
Si els científics encara no l'han trobat, sí.
Una enganyifa i bé, una broma.
Després, per a la gent de costa, també hi ha... la tradició d'anar a saltar les onades.
Ah, això ho vaig fer un any.
Que aquí, depèn del poble, són 7 o 9 onades.
Bueno. El número 7 una altra vegada. Ara el número 9 m'ha descol·locat una mica.
Numerologia, ja...
Val.
Ja farem numerologia un altre dia.
Val.
Buscaré la forma de fer-ho una mica entretingut.
Sí, a mi m'interessa molt, eh?
Però sí, de fet, era un ritual per procrear. A l'anar a saltar dintre l'aigua, les onades...
O sigui, que et feia més fèrtil? Bé...
Sí, podria ser això, o simplement que després de saltar les onades te n'anaves a ja sabem què fer.
Val, bé, sí, el pack complet.
Sí.
Aquella nit ho fas tot, a la nit de Sant Joan...
Sí,
aquí llàstima que s'ha d'anar a treballar el divendres.
Sí, eh? Catalunya, com que és festiu...
Sí, a les 8 ja toquen Diana, però bé...
Però sí, de fet, hi solia haver orgies al voltant de les fogueres en temps antics. Per tant, els rituals de fertilitat...
Sí, clar. Home, si engendres un nen per Sant Joan, naixerà, a veure, 6 mesos...
9
gener,
mesos.
Sí, però dic 6 mesos al gener, més 3 mesos més. Març.
Mm, març.
Finals de març.
Final
de març. Principis de... Almenys. Que ho sàpiga qui ha nascut en aquella època, a finals de març, principis d'abril,
que és de Sant Joan,
que l'han fet per llavors, a la revetlla.
I per finalitzar, el dia de Sant Joan, les constitucions catalanes reflectien que era declarat dia de pau i treva.
Ah, de la treva de Déu, de l'abat Oliva.
Quan els catalans estàvem en guerra, es parava la lluita durant 24 hores perquè els soldats poguessin anar a celebrar la diada i fer grans festes.
Clar, era el dia aquest. I l'abat Oliva, si no recordo malament, això és el segle, finals del 10, principis de l'11, bueno, a tota Europa, no? Però ell va prendre part en el tema de la treva de Déu, que era un dia a la setmana que es deixés de lluitar, perquè així era un descans, etc., per... La treva de Déu.
Que
vaja, que era relacionat amb això.
Que era els diumenges, si era un dia a la setmana?
Suposo que serà el diumenge, el dia del Senyor. Però hi havia dies també esporàdics o extraordinaris, com el que acabes de dir, no?
Doncs... Aquest estava reflectit en les pròpies constitucions nostres.
Ah, hi ha festa, doncs ningú vagi a lluitar ni a res. Vinga, tots a la festa de Sant Joan.
Doncs bé, fins aquí...
Bé, doncs ara ens n'anem una mica de rebetlla, no?
Sí, sí, ja tenim ganes.
Ja estan aquí a les 12, com a molt la 1, s'acaba tot això, eh? La poca cosa que hi ha aquí una foguera, des d'aquí es veu, des d'aquí la ràdio, aquí al Parc Etxeverria, i fan, doncs, això. Bé, el Boca Comparsa, què? Anuncia, perquè són els pocs que fan coses.
A Sestau hi ha festa tota la nit.
Tu sí que has d'anar cap allí, però jo que he d'anar després a dormir aquí a Bilbao, me quedo per aquí. Me'n vaig al Parc Etxeverria.
Ja. L'any passat vaig arribar a 9:15 del matí a casa.
Oh! Déu-n'hi-do, no havies de treballar ni fer res.
No.
Ah, va, ja, va.
No, em sol que agafa festa el dia següent.
Val. Sí, jo no puc... Jo he d'entrar a les 9 divendres. Però
bé, ja ho celebrarem per tu.
Sí, si no ho celebraré el dissabte.
Doncs, bé, doncs. Bona nit i bona rebetlla.
Vinga, bona nit.
Tendra, dolça nit d'hivern.
Verbena o rebetlla, rebetlla o verbena. Parlant de plantes ho deixarem com a possibilitat. Amb la Susana hem dit que verbena, però l'Albae diu que hi pot haver excepcions dialectals. Bé, ho deixarem així. Però la festa és la rebetlla, eh? Hem reivindicat la flama del Canigó com un ens que uneix els països catalans. L'Antonio s'ha deixat anar de gust criticant els conductors que li fan la guitza, sobretot a les rotondes. Les recomanacions de la Núria són un bon al·licient per a tenir inquietuds, i tant, i després morir, que ja ho diuen, 50 coses abans de morir. I l'Albae ens ha dibuixat com n'era d'intens el Sant Joan antigament. Ens escoltareu al 96.0 FM i a bilboeria.eus els dijous a les 11 de la nit i la repetició cada diumenge a la 1 del migdia. Podeu descarregar el podcast des de bilboeria.eus o redirigit des de casalbilbao.cat i també des de la nostra pàgina de Facebook De Mica en Mica S'omple la Pica. I recordeu que qualsevol petició ens la podeu fer arribar per mitjà del correu electrònic demicaenmica@casalbilbao.cat i del nostre compte de Twitter @micaenmicapica. Ara mateix estem posant punt i final al nostre programa número 40. La setmana que ve hi tornem, però serà el darrer programa abans d'acomiadar-nos fins al setembre. Sí, som com els nens, nosaltres tenim calendari escolar. Gràcies per escoltar-nos, de debò. Us deixem amb el conte de bona nit, Ondo Loeguin.
Per els camins que he corregut no hi havia arbredes, només dolores dels meus amors que vaig deixar en
El pollet còsmic. L'any passat, per Pasqua, a casa del professor Tabola, sabeu què em va sortir de l'ou de xocolata? Sorpresa! Un pollet còsmic. Del tot igual als pollets terrestres, però amb una gorra de capità al cap i una antena de televisió a la gorra. El professor, la senyora Lluïsa i els nens van fer tots alhora. Oh! I després d'aquest oh, ja no van saber què més dir. El pollet mirava al seu voltant amb un aire disgustat. Que endarrerits que esteu en aquest planeta, va observar. Aquí, amb prou feines és Pasqua, mentre que nosaltres, a Mart Octau, ja som a dimecres. D'aquest mes, va preguntar el professor Tabola,
Només faltaria. Dimecres del mes que ve, i pel que fa als anys, ja us hem avançat de 25. El pollet còsmic va fer 4 passes endavant i endarrere per desentumir les potes tot remugant. Quin fàstic, dimonis! Què és el que l'amoïna? Va preguntar la senyora Lluïsa. Heu trencat l'ou volador i ara no podré tornar a Mart, octau. Però si nosaltres l'hem comprat a la pastisseria, l'ou. Vosaltres no sabeu res. Aquest ou, de fet, és una nau especial disfressada d'ou de Pasqua i jo en sóc el comandant disfressat de pollet. I la tripulació? Jo sóc la tripulació, també. Però ara seré degradat. Pel cap baix em faran coronel. Ui, coronel? És més que capità. A casa vostra, perquè teniu la graduació al revés, al nostre planeta el grau més alt és el de ciutadà normal. Però deixem-ho córrer. La meva missió se n'ha anat en orri. Podríem dir que ens sap molt greu, però és que no sabem de quina missió es tractava. Ah, no ho sé ni jo. Jo només m'havia d'esperar en aquell aparador fins a tenir notícies del nostre agent secret. Molt interessant, va dir el professor. Fins i tot teniu agents secrets a la Terra? I si ho anéssim a dir a la policia? Sí, home! Aneu parlant d'un pollet còsmic i ja veureu com se'n riuen de vosaltres. També és veritat. Aleshores, i ja que estem sols, digui'ns alguna altra cosa d'aquests agents secrets. Són els encarregats d'identificar els terrestres que desembarcaran a Mart Octau d'aquí 25 anys. És més aviat grotesc. Nosaltres ara per ara ni tan sols sabem on es troba Mart Octau. Vostè s'oblida, estimat professor, que allí dalt anem 25 anys avançats de temps. Per exemple, ja sabem que el capità de l'astronauta terrestre que arribarà a Mart Octau es dirà Joan. Alça! Va dir el fill gran del professor Tabola. Com jo! Pura coincidència, va sentenciar el cosmopollet. Es dirà Joan i tindrà 33 anys. Així doncs, en aquest moment, sobre la Terra, té exactament 8 anys. Ves per on! Va dir en Joan. Just la meva edat! No m'interrompeu contínuament, va exclamar amb severitat el comandant de l'ou especial. Com anava dient? Nosaltres hem de trobar aquest Joan i els altres membres de la futura tripulació per vigilar-los sense que se n'adonin i educar-los com cal. Què vol dir això? Va fer el professor. Que potser nosaltres no els eduquem bé, els nostres fills? No gaire. En primer lloc, no els acostumeu a la idea que hauran de viatjar cap a les estrelles. En segon lloc, no els expliqueu que són ciutadans de l'univers. En tercer lloc, no els ensenyeu que la paraula enemic no existeix fora de la Terra. En quart lloc... Perdoni, comandant, el va interrompre la senyora Lluïsa. Com es diu de cognom el vostre Joan? Ep! Vostre i no nostre. Es diu Tabola. Joan Tabola. Aquest sóc jo! Aquest sóc jo! Va saltar el fill del professor. Visca, visca! Visca què? Va exclamar la senyora Lluïsa. No et pensaràs pas que el teu pare i jo permetem que... Però el pollet còsmic ja s'havia llançat als braços d'en Joan. Visca, visca! Missió complerta! D'aquí 25 anys ja podré tornar cap a casa. I l'ou? Va preguntar amb un sospir la germana d'en Joan. Ens el menjarem de seguida.